Ràdio Estel.
Tornen a sonar les campanes al nostre campanar. El campanar dona avui les seves batallades amb alegria, perquè aquest diumenge és el tercer diumenge de Pasqua, dedicat, com tots els altres diumenges de Pasqua, a celebrar la resurrecció de Jesucrist. El campanar és una realització del Departament dels Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona que arriba fins a vostès gràcies a la tasca, a la part tècnica d'en Santi Grimau i de na Montse Sabater i d'un servidor, Didac Bertran, davant el micròfon. Jesús havia ressuscitat, ja ho sabem, dels diumenges precedents. I sabem també que Jesús, durant molts dies, va multiplicant les aparicions als apòstols per confirmar-los en la fe de la seva resurrecció i per donar-los els últims detalls sobre la missió i la constitució de l'Església. Per això escoltem l'Evangeli de la missa dominical. És segons Sant Joan, capítol 21, versets 1 al 19.
Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició va ser d'aquesta manera. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l'anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els diu:
Me'n vaig a pescar.
Els altres li diuen:
Nosaltres també venim amb tu.
Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà a vora el llac, però els deixebles no s'adonaven que fos ell. Llavors Jesús els digué:
Nois, no teniu res per menjar?
Li respongueren:
No.
Ell els digué:
Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix.
Així ho van fer, i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
És el Senyor.
Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posà el vestit que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns 100 metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. Quan baixaren a terra, veieren pa i unes brases amb peix coent-s'hi. Jesús els diu:
Porteu peixos dels que acabeu de pescar.
Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos. Eren 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué:
Veniu a menjar.
Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix. Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts. Quan hagueren menjat, Jesús va preguntar a Simó Pere:
Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests?
Ell li respongué:
Sí, Senyor, tu saps que t'estimo.
Jesús li diu:
Pastura els meus anyells.
Per segona vegada li pregunta:
Simó, fill de Joan, m'estimes?
Ell li respon:
Sí, Senyor, tu saps que t'estimo.
Jesús li diu:
Pastura les meves ovelles.
Li pregunta Jesús per tercera vegada:
Simó, fill de Joan, m'estimes?
Pere es va entristir que Jesús li preguntés per tercera vegada si l'estimava i li respongué:
Senyor, tu ho saps tot. Ja ho saps que t'estimo.
Li diu Jesús:
Pastura les meves ovelles. T'ho ben asseguro. Quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies. Però les teves belleses obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols.
Jesús va dir això per indicar amb quina mort Pere havia de glorificar Déu. Després d'aquestes paraules, Jesús va afegir:
segueix-me.
Aquesta pàgina de Joan és un dels fragments de l'Evangeli més rics i més importants. Joan l'escriu en les acaballes de la seva vida, quan ja l'Església és una institució, i bastants anys després que havia mort Pere crucificat a Roma i havia tingut ja diversos successors en el pontificat d'aquesta Església Mare. Però millor que donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Benvinguts.
El dia 14 d'abril celebrem el diumenge tercer de Pasqua. Mossèn Joan Magí, com ens fan avançar amb la gràcia que transforma les lectures d'avui?
La nostra comunió ens fa experimentar la força de la comunió amb Jesús, proclamar la seva paraula i ser-ne testimonis, unir-nos a l'experiència de tots els seus seguidors, cadascú amb els propis dons que l'Esperit Sant manifesta en totes les trobades viscudes amb esperança i alegria.
La nostra comunió manifesta la gràcia que ens renova. Els dons de l'Esperit Sant distribuïts en cadascú de nosaltres es van experimentant en l'Església que creix.
La comunió és obra de la paraula. La comunió fa visible la presència de Jesús que viu i proclama en tots els membres de la seva Església el missatge de les Sagrades Escriptures. El Papa Benet XVI ens va dir: el Senyor pronuncia la seva paraula perquè la rebin aquells que han estat creats precisament per mitjà de la paraula mateixa. Ha vingut a casa seva. La paraula no ens és originàriament aliena i la creació ha estat estimada en una relació de familiaritat amb la vida divina. El pròleg del quart evangeli ens situa també davant el rebuig de la paraula divina per part dels seus, que no l'han acollit. No rebre vol dir no escoltar la seva veu, no configurar-se amb la paraula. En canvi, quan l'ésser humà, encara que sigui fràgil i pecador, surt sincerament a l'encontre de Crist, comença una transformació radical. A tots els que l'han rebut, els ha concedit de ser fills de Déu. Rebre la paraula vol dir deixar-se plasmar per ella fins al punt d'arribar a ser, pel poder de l'Esperit Sant, configurats a Crist, el fill únic del Pare. És el principi d'una nova creació. Neix la criatura nova, un poble nou.
Com veiem la força de la paraula en la primera lectura?
El llibre dels Fets dels Apòstols ens presenta la valentia espontània de Pere i els altres apòstols. Han vist la força de Déu en la resurrecció de Jesús i estan vivint aquesta força en el seu testimoniatge. Ningú no els pot frenar. Viuen la seva comunió, han descobert el valor de la conversió i del perdó dels pecats. Saben que la salvació no es troba en les lleis humanes i no tenen por dels qui les volen imposar per la por.
I la segona lectura?
L'autor del llibre de l'Apocalipsi ens posa al mig de tots els que han captat i acceptat el missatge alliberador de Jesús. L'anyell degollat, digne de tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança. La paraula que ens converteix en una ofrena agradable a Déu, santificada per l'Esperit Sant. La paraula que fa esclatar d'alegria tota la creació, obra de la seva força i alliberada per la seva salvació.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
El text de l'Evangeli de Joan ens crida a treballar de la barca de Pere, a veure Jesús, que ens prepara l'esmorzar, a reunir els peixos alliberats pels llaços de la comunió, a sentir-nos segurs de l'amor de Jesús, que sap fins a quin punt arriba el nostre. Ens invita a seguir Jesús pel camí que ens va marcant, un seguiment que respecta sempre el camí dels altres. Posa la nostra seguretat d'amor en el coneixement que en té Jesús.
Nosaltres podem fixar-nos ara en Jesús i en la resta d'informacions carregades de significat que ens presenten aquestes pàgines darreres de Joan. I veiem un Jesús ple d'amor, de bondat, que està ja en el cel, però que no troba manera de desprendre's dels amics als que tant vol i els que visita d'una manera tan familiar i tan cordial. També hi trobem una barca, la de Pere, símbol de l'Església. Guiada pel seu patró, que fa de Jesús, és l'encarregada d'omplir la xarxa amb homes de tot el món, cridats a la salvació. I com es va omplint la xarxa cada vegada més? Déu-n'hi-do com l'Església creix i es multiplica amb homes de tota raça, poble i llengua. Qui havia de dir, per exemple, amics i amigues del campanar, que un successor de Sant Pere vindria d'unes terres que, en aquells temps, ningú ni tan sols s'imaginava que existissin. Aquest passat dimecres, el Papa Francesc va fer una nova catequesi en el decurs de l'Audiència General a la plaça Sant Pere. Escoltem-lo.
Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús en la que se funda nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una vida nueva. Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios, sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo, con nuestra vida de resucitado, porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. En particular al grupo de las diócesis de Galicia, con sus obispos, así como a los sacerdotes del curso de actualización del Pontificio Colegio Español y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. Muchas gracias.
Fins aquí la catequesi del Papa Francesc. Abans parlàvem de missió, i aquesta missió d'anar omplint la xarxa és una missió que no correspon només a Pere, encara que ell porti el comandament, sinó que ens toca com un compromís a tots els que ens sentim a Església, perquè tots volem ser apòstols de Crist. Un primat, el de Pere, el del Papa, que ens fa conscients que on està Pere hi ha l'Església, i allí també hi està Jesucrist. Per això la fidelitat als nostres pastors en comunió amb Pere és fidelitat a Jesucrist. I parlant de fidelitat a Jesucrist, amics i amigues del campanar, dins el Congrés La responsabilitat d'Europa en la persecució dels cristians a Síria, el bisbe de Zaleh, al Líban, Monsenyor Issam John Darvish, no es va mossegar la llengua per descriure la difícil situació dels cristians que fugien de Síria. Si no resolem la situació dels cristians a l'Orient Mitjà, això també arribarà a Europa. L'extremisme islàmic a la riba sud de la Mediterrània inevitablement colpirà també la costa nord. Una consideració que sona com una severa advertència per mantenir l'atenció sobre la difícil situació dels cristians a l'Orient Mitjà. A Síria no hi havia problemes de convivència entre cristians i musulmans. Ara, després del que l'Occident anomena la primavera àrab, va dir el bisbe Darwish, s'han deteriorat les condicions de convivència entre musulmans i cristians. A Síria, avui, hi ha extremistes àrabs de Qatar, d'Aràbia Saudita, de Líbia, de Pakistan i de Txetxènia, units pel desig de matar cristians. I podríem afegir amb les armes que els faciliten els països occidentals, és a dir, la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica, i el finançament d'aquest model de democràcia, que és l'Aràbia Saudí, que, ves per on, és l'únic país del món on no hi ha ni una sola església. De totes passades, no sé pas de què ens estranyem si, segons la cadena nord-americana Fox News, l'exèrcit dels Estats Units ha posat a l'Església Catòlica i a l'Església Evangèlica en el mateix sac d'organitzacions terroristes com Al-Qaeda, creada i finançada per ells, precisament, o Hamas. Llavors, per què molesten tant els cristians? I ara és el moment d'escoltar la glossa setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe, la qual tracta precisament de la llibertat religiosa.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. El 7 de desembre de 1965, el Concili Vaticà II va aprovar un dels seus documents més significatius, la Declaració sobre la Llibertat Religiosa. Crec que és interessant reflexionar-hi perquè va ser un avenç molt important en la comprensió d'una de les exigències de la dignitat humana. El text comença dient: a la nostra època els homes són cada vegada més conscients de la dignitat de la persona humana, creix el nombre dels qui exigeixin poder actuar segons les pròpies iniciatives i fruit d'una llibertat responsable, sense coaccions i guiats per la consciència del deure. I afegeix més endavant: la veritat s'ha d'imposar només per la força de la mateixa veritat. Fins aquí les paraules d'aquest text del Concili Vaticà II. A Europa del segle XXI, potser això ens pot semblar una obvietat. No era, per descomptat, en altres èpoques. Recordem un humanista com Erasme de Rotterdam, que va acabar els seus dies refugiat a Friburg, ciutat austríaca, ja que, segons la magnífica biografia de Stefan Zweig, va haver de fugir de Lovaina perquè la ciutat era massa catòlica i de Basilea perquè la ciutat era massa protestant. Quan sobrepassava la meitat del segle XX, el Concili va aprovar la declaració, no va ser sense una discussió prèvia que va acabar quan Pau VI va donar llum verda perquè es votés i es proclamés solemnement. En els països amb una religió oficial, com és el cas d'Anglaterra, on la reina és cap de l'Església Anglicana, o de l'Espanya de l'època, on l'Església Catòlica gaudia de protecció especial, la declaració conciliar va tenir un impacte especial. El text al que ens referim diu taxativament que es comet una injustícia contra la persona humana i contra el mateix ordre que Déu ha establert per als homes si és negat a l'home el lliure exercici de la religió en la societat, sempre que es respecti el just ordre públic. Fins aquí aquesta cita. És una consideració que s'estén a les comunitats religioses dient: la immunitat de coacció en matèria religiosa que escau als individus els han de ser reconegudes també quan actuen comunitàriament. Transcorregut gairebé mig segle de la declaració, els catòlics hem avançat molt, no només en tolerància, sinó també en la valoració de les llavors de veritat que hi ha en altres confessions religioses, però és responsabilitat de cada un de nosaltres mantenir alhora la veritat de la fe catòlica i la caritat i col·laboració amb els altres, amb les altres confessions, particularment amb les cristianes. Alhora, urgeix pregar perquè en altres parts del món s'obri pas també el criteri de la llibertat religiosa com a bé essencial de la humanitat. Són freqüents també avui els atacs i matances entre comunitats religioses, els incendis d'esglésies i martiris de sacerdots o de seglars en països d'Àfrica, sobretot. Un cop més es repeteixen les persecucions com les que van patir els primers cristians i la necessitat de perdonar com a sembra de futur d'una pau veritable, que és la pau de Crist. Adéu-siau.
Sovint parlem de lleis i potser ens oblidem que, de fet, només hi ha una llei, la de l'amor a Jesucrist, per a tots els que volem treballar pels altres. En estimar Jesucrist, ells ens llança a l'apostolat. No hi ha apòstol que no estimi Jesucrist, i qui treballa sense un gran amor a Jesucrist, amor que porta fins al sacrifici, no estima ni és apòstol més que de nom. La preocupació social forma part d'aquest apostolat. Per això saludem novament a la Montse Sabater i també a mossèn Ricard Cabré, que ens oferirà tot seguit el seu comentari.
El dimecres d'aquesta setmana, el dia 17, se celebra el Dia de la Lluita a Camperola. No se'n parla gaire dels pagesos o dels camperols. Potser valdrà la pena que avui en parléssim, mossèn Ricard Cabré.
Em sembla molt bé perquè jo sóc fill de pagesos i sé el que significa aquesta professió i els sofriments que comporta. I si es parla de lluita camperola, és perquè els camperols sempre són els últims de les llistes. El pagès se la carrega sempre. No es tenen en compte els seus drets, no pot fixar el preu dels seus productes, sinó que aquests venen sempre marcats per les exigències del mercat, o més exactament dels mercaders, que s'aprofiten moltes vegades de la indefensió dels camperols per explotar-los de tota manera. Jo sóc de País d'Avellanes i sé molt bé el que dic, però el que dic de l'avellana val igualment pel vi o per l'oli o per qualsevol altre fruit de la terra. El pagès veu amb pena i amb indignació com allò que ell ha suat i se li ha pagat a 20 cèntims, el mercat es ven a 1 euro o potser més. Això pel que fa referència als pagesos d'ací. El pagès no pot dir mai "em vull tant", sinó "a com m'ho pagareu". El que marca el preu no és ell, sinó els que comercialitzen el producte o el manipulen.
Això és el que fa referència a casa nostra, però el problema, pel que diuen els mitjans de comunicació, és molt més ampli i més profund en altres indrets del planeta.
Certament. Hi ha molts països que viuen pràcticament de la terra i l'explotació encara és més forta. Pagesos que han cultivat una terra durant tota la vida es troben a l'hora de la veritat que aquella terra no és seva. Al Tercer Món, fins ara, no hi havia papers. Molts pagesos difícilment poden demostrar que allò és seu, per molts que ho firmin i ho jurin. El cap d'estat o el responsable de l'agricultura pot oferir aquelles terres a qui li sembli, fent constar en papers que allò és seu. El pagès es pot revoltar contra l'ordre, però aquell pot demostrar en papers que aquella terra és seva, cosa que no pot fer el camperol de tota la vida. D'ací la injustícia que plana sobre els camps i la ràbia que s'engendra en el cor dels camperols contra els posseïros o possessors oficials de la finca. Així, a Àfrica i a l'Amèrica Llatina s'hi troben cada 2 per 3.
Més problemes en el món de la pagesia?
Hi ha un altre problema que encara és més seriós i més universal. Els governs faciliten la ingerència de les multinacionals en les finques dels països subdesenvolupats amb l'excusa d'una major productivitat. I no sols les grans empreses, sinó també els grans organismes que haurien de vetllar pels drets i la llibertat dels camperols. Com el Fons Monetari Internacional, l'Organització Mundial del Comerç, l'agroindústria s'ha anat apoderant de l'agricultura dels països pobres que passen a dependre bona part de les multinacionals. Les llavors criolles s'estan substituint massivament per llavors híbrides o genèticament modificades. Les llavors criolles es podien reproduir cada any. Les híbrides perden la seva capacitat genètica i han de ser renovades cada any. Per sembrar de nou cal recórrer a les multinacionals com Monsanto, BASF, Dow, Bayer, Aventis, que cobren els seus cànons. Per altra banda, les llavors cal afegir-hi també els agrotòxics, els fertilitzants, els herbicides, que també depenen d'aquestes multinacionals. 5 empreses nord-americanes controlen el 74% de les patents agrobiotecnològiques del món. Vol dir que aquestes 5 empreses tindran el control sobre els aliments que seran oferts per al consum humà i animal de bona part del món. Un altre problema greu és el dels biocombustibles. Terres que estaven dedicades a la producció d'aliments ara es dediquen a biocombustibles, suplents del petroli, en detriment dels preus dels aliments que han augmentat molt els últims anys. Segons el Banc Mundial, un 75%. Els pobres en toquen les conseqüències. Segons la FAO, les previsions de producció de biocombustibles per l'any 2030, de no modificar-se la tendència actual, equivaldria a la superfície de França i Espanya juntes. Un altre problema seriós és la tala de boscos per plantar-hi biocombustibles. Això està perjudicant greument l'ecologia del planeta. Amics, fins un altre dia, si Déu plau, gràcies per la vostra atenció.
I el temps passa, i les nostres estimades campanes ens ho recorden. Amics i amigues del campanar, els emplacem a retrobar-nos, si Déu vol, en aquest mateix punt del dial d'aquí a 7 dies. Mentrestant, els deixem en companyia d'un ben conegut vals del gran mestre Tchaikovsky. No sense abans desitjar-los una molt feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.